Atles Subversiu.
Obrim el Mapamundi. En aquest espai cada diumenge coneixem altres llocs del món amb diferents mirades. I aquesta setmana ens fixem en... Betlem. I anem a Betlem, a Palestina, perquè allà, segons els evangelis, va néixer Jesús, el fill de Déu i la figura central del cristianisme. I com que demà és Nadal, volem anar fins a una de les zones més inestables del món, en conflicte des de fa 70 anys. Betlem, avui dia, està envoltada per una desena de colònies jueves i en molts trams hi ha un mur de ciment de 8 metres d'alçada construït per Israel. La majoria de residents de Betlem són cristians i des d'aquesta ciutat simbòlica, en molts sentits, ens arriba una postal.
La postal. Antoni Dalmases.
Bon dia des de Betlem, amics del suplement que us heu llevat de matinada, segurament per començar a avançar la feina i preparar el material de l'escudella de dinar de demà. He fet els 8 quilòmetres de Jerusalem fins aquí amb autobús, perquè així resulta més fàcil passar el mur que separa la part jueva de la part àrab, en aquest país trossejat des de fa milers d'anys per fanatismes religiosos que han esdevingut polítics. El mur és una paret altíssima que impressiona i espanta, com impressionen i espanten els soldats israelians amb el seu armament i la mirada desconfiada que intercanvien amb els viatgers, una mica taciturns també. Avui faig un viatge incòmode. Baixo al centre de Betlem i camino pel carrer Papa Pau VI fins a la plaça Manger, on es troba la Basílica de la Nativitat, i entro fent cua, com pertoca el turista d'avui, i passo per la porta esquifida que deu fer poc més d'un metre d'alt. L'anomenen Porta de la Humilitat, potser perquè només s'hi pot passar acotant el cap, però el cert és que va ser construïda pels croats per evitar que els enemics hi entressin a cavall. Arribo a la petita estança, on hi ha una estrella de plata a terra per marcar el lloc on diuen que tenia el bressol el nen Jesús. I m'ho crec, com tots els que ens amunteguem aquí, perquè ens agrada creure-ho, però només fer el gest d'agenollar-te i et menen la pressa perquè no t'aturis a la cua. O sigui, cas de doloració resumida i pensada de molt abans, perquè amb prou feines pots resar, mirar i agenollar-te al mateix temps. Surto i passejo pel casc antic per comprar la postal que us envio d'un pessebre imaginari. Parlo amb venedors de souvenirs que insisteixen a dir-me que són els israelians els que donen la imatge de conflicte permanent fent propaganda d'inseguretat perquè volen que el turisme no vingui a Palestina. Fins asseguren que boicotegen les agències de turisme palestines perquè les visites a Betlem organitzades des dels mateixos hotels de Jerusalem siguin curtes. Arribar, veure la basílica i tornar. No sé si és exacte, però aquesta mena de boicots bruts, governamentals, els conec de casa nostra. Amables, em regalen la cartolina que avui escric i m'acompanyen en una ruta turística alternativa que em porta fins a l'anomenada Gruta de la Llet, que diuen que és la cova on es va refugiar Josep, Maria i el nen per evitar la matança dels innocents. Les parets són curiosament blanques i m'expliquen que abans era de pedra negra, però que quan la Mare de Déu donava de mamar, se li va escapar un rajolí i les va tenyir. I avui les mares lactants hi venen a pregar i s'enduen una mica de pols blanca per veure's dissolta amb aigua i assegurar l'alletament. I els deu anar bé perquè és calç. En sortir, topo amb un arbre de la plaça del Pessebre decorat de Nadal, però amb carcasses de granades lacrimògenes, trossos de míssils i fotos de nens ferits. La visita està resultant insòlita. En el meu periple alternatiu m'acompanyen a l'hotel Mur de Betlem, que segons el propietari té les pitjors vistes del món, perquè dona el mur. Però l'establiment és singular, té les habitacions decorades amb pintures murals de Bansky, el famós grafiter anònim, que les ha il·lustrat amb imatges al·lusives a la situació que viuen els palestins. Ja no em queda temps per res més perquè vull arribar-me fins al camp d'Aïda, ja que allí, com a tots els camps de refugiats, demà també és Nadal i hi ha pessebres. El pessebre de debò, però, que no són com els que fèiem a casa quan érem petits. Probablement perquè el món no és mai com pensem ni somiem, encara que sigui Nadal i vulguem creure en el triomf de la bondat. Malgrat tot, però, des d'aquí envio els millors desitjos nadalencs de pau i llibertat a la bona gent catalana. Només a la bona gent catalana, que consti.
Bon viatge de tornada, Dalmases. Betlem, situada al sud-oest de Jerusalem, a només 8 quilòmetres. L'àrea municipal està formada per les ciutats de Betlem, Betjala i Betzagur. Dels 200.000 palestins que hi resideixen, un 38% són cristians. Aquest lloc simbòlic, envoltat de murs i de checkpoints, podria ser l'escenari de moltes pel·lícules.
Albert Biorlegui.
La setmana passada dèiem que podríem establir una distinció entre les ciutats, aquelles que tenen un passat i aquelles que podrien tenir un futur. El nostre destí d'avui és una que, sobretot, té passat. Betlem, ciutat de Palestina, a 8 quilòmetres de Jerusalem, carregadíssima d'història i on, segons la tradició, hi va néixer Jesús. Curiosament, aquell que va venir a portar la pau entre els homes ho va fer en un lloc que no han parat de barallar-se des de fa un munt de segles. Per això ens acostarem amb una ràpida ullada que farem amb tres pel·lícules i una cançó. A banda del naixement de Crist, potser no resulta tan conegut que 10 segles abans hi va néixer el rei David, el monarca més gran d'Israel i el que donaria una gran força política al naixent regne. D'atzarosa vida, inspiradora d'una de les més grans escultures que el món ha conegut mai, el David de Michelangelo, la vida del rei va ser portada al cinema l'any 1985 de la mà de Bruce Beresford i amb un improbable Richard Gere encarnant el monarca.
Deberás ir enseguida al santuario de Nob. Pregunta por el sumo sacerdote Ahimelech y muéstrale esto.
Acompáñame.
No puedo.
La importància de Betlem en el cristianisme, però, no s'oficialitzarà fins al segle IV, quan l'emperador Constantí s'hi va convertir, i a través del famós edicte de Milà de l'any 313, que va oficialitzar la nova religió per tot l'imperi. La seva vida va ser portada al cinema l'any 1962, en una pel·lícula italiana dirigida per Lionello de Fenice i amb Corner Wilde de protagonista, on s'explicava les campanyes amb què va participar Constantí i les intrigues que hauria d'evitar per convertir-se en emperador.
He cometido el imperdonable error de vencer, olvidando que no debía hacer nunca sombra a mi jefe.
La orden es del emperador Diocleciano.
Le quedo muy agradecido a tu amigo el emperador.
Quan parlem de Betlem, resulta inevitable fer referència a les difícils relacions que hi ha hagut a la zona entre els creients de diverses professions religioses. Yuval Adler va dirigir l'any 2013 Bethlehem, un film on explicava el conflicte entre àrabs i jueus sense prendre partit. Malgrat tota la seva història, Betlem està íntimament lligada a la figura de Jesús, massivament tractada al cinema. Us proposem per acabar el bellíssim tema Estrella de Betlem, de la rotunda i magnífica banda sonora original de Ben-Hur, que Miklos Rocha va composar l'any 1959 per aquesta extraordinària epopeia que va rodar William Wyler i amb en Charlton Heston i Stephen Boyd de protagonistes. Aquest tema és el que acompanya les imatges al principi de la pel·lícula quan s'escenifica el naixement de Crist.
Gràcies per la tria, Beorlegui. Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Com es presenta el Nadal? Va, que
demà tenim...
i el dia 26, dimarts, també.
No sé, és molt estrany aquest Nadal. Han passat masses coses abans, no sé, no, m'ha vingut com de sobte, no? Estic descol·locat.
Clar, amb unes eleccions que acabem de passar, s'ha de digerir tot una mica...
el que està passant i no sé, és un Nadal rar. No? No et passa, tu?
Sí. Una mica... Més nosaltres, a nivell periodístic, que hem portat uns mesos de bogeria, costa una mica.
Des de l'estiu fins ara no pareu. Sí.
Anem a obrir, el museu a Betlem. Avui, a la vigília de Nadal, viatgem fins al lloc de naixement segons els evangelis de Jesús i on actualment, en lloc d'establies, doncs hi trobem altres coses, com murs i controls. Avui, amb l'Artur Ramon, anem cap a Betlem.
Vols venir tu rabada, vols venir tu rabada.
I comencem amb la imatge del naixement, una imatge preciosa, pràcticament de postal, Artur?
Una meravella. Una meravella.
Estàs enamorat d'aquesta...
Sí, jo estic enamorat del conjunt on està pintat, sí, que és la capella dels Scrovegni, que també es diu la capella de l'Arena, a Pàdua, i que està feta per un dels grans artistes de tota la història de l'art, que és Giotto di Bodone,
sí,
i que està feta, a més, entre 1305 i 1306. O sigui que ell representa allà un desplegament iconogràfic del Nou Testament amb aquests frescs que estan pintats en aquest moment i que són l'enllaç entre l'art bizantí, sí, que representa Cimabue, que diuen que va ser el seu mestre, i el primer renaixement de Masaccio. És a dir, és la corretja de transmissió entre aquests dos grans àmbits. I a mi m'agraden molt aquests personatges dins de la història de l'art que enllacen i que són de frontera i que, a més, són mestres extraordinaris.
Aquest naixement, per tant, és només una de les moltes escenes que ell va pintar,
sí,
referent
a la capella d'Escrovegni de Pàdua, que és una dels cims de l'art occidental. Ell allà fa tota aquesta... És com una pel·lícula que vas,
sí,
veient, vas veient les diferents fotogrames, les diferents,
sí, sí,
escenes, i vas, et vas parant amb tot aquest desplegament del naixement de Jesús i de tot el que és el Nou Testament. Però aquesta és molt especial perquè, com tu dius, és molt bonic, és de postal, i aquesta humanitat. M'agrada molt perquè Giotto no té encara els recursos de la perspectiva. La perspectiva arribarà 50 anys després, o inclús més, quasi un segle després, amb Brunelleschi. Per tant, Giotto què utilitza per posar els personatges en l'espai? Doncs idees de l'escultura. Són personatges molt voluminosos,
sí,
i que els intenta agrupar perquè no té encara el punt de fuga, encara no ha arribat això. Però ell és molt descriptiu, fixa't que és bonic aquest camell que apareix en primer terme i que apareixen doncs, tots aquests personatges. I al fons, veus una estrella. Molt bé, aquesta estrella, direm, bueno, és l'estrella de Betlem, l'estrella, el primer GPS de la història,
sí,
no? Que va fer que els reis poguessin arribar
on tocava.
Doncs no.
Ah, no?
És el cometa Halley.
Què dius ara?
És el cometa Halley.
I això està documentat?
Això està documentat perquè a l'època, aquesta exactament, el 1305-1306, el cometa Halley va passar i es coneix. I és tan així que, fixa't, jo ho he estat mirant aquests dies i ja... L'Agència Espacial Europea va enviar una sonda per estudiar el cometa Halley en 1986 que es va dir, li van posar el nom de Giotto. I després a Mercuri hi ha un cràter també amb el nom de Giotto. És a dir, Giotto està també vinculat a l'espai, a la conquesta de l'espai o a l'estudi de l'espai, a través d'aquesta obra justament on es veu aquest estel que els científics han catalogat com... Perquè no és un estel normal, fixa't que és un estel com fugaç,
sí,
que passa aquí com una alenada de foc.
I va deixant les partícules.
I va deixant les partícules, i això va passar en època de Giotto, ell estava atent com...
És boníssim, sí, això que expliques, eh?
I em va agradar molt quan ho vaig veure i vaig pensar, mira, és una cosa que normalment no se sap i que valdrà la
ni
pena
explicar-la. Ni estrelles de Betlem ni res,
no,
sinó...
No, és el Halley.
El Halley, tu, a l'any, sí, 1305.
Sí, sí, que
totalment
va passar per...
documentat,
sí,
i que Giotto va pintar, va reproduir en aquest naixement obra de l'any 1305.
Sí,
increïble.
Sí, sí, sí.
Avui al Museu Imaginari som a Betlem perquè demà és Nadal i allà en la tradició cristiana doncs és on comença tot, tu.
Les van pujant, juntes van i el gall cantant. Les gallines van pujant, juntes van i el gall cantant.
I del segle XIV passem al segle XV amb una obra meravellosa,
sí,
molt bonica, de Betlem també, entenc, eh?
Exacte, d'un dels grans pintors d'aquesta època del nord, que és Peter Bruegel,
sí,
el Cens a Betlem, i ell situa, això ho fan molt els nòrdics, situa l'escena, li és igual si és Betlem o no, amb un paisatge nevat. A Betlem no sé quants cops neva, però deu nevar poquíssim. I llavors ell construeix això com si fos una ciutat holandesa.
Sí, sembla un
holandesa,
paisatge europeu, sí.
Efectivament. I aquí apareix tota aquesta gent que estan en una situació complicada perquè és el moment doncs, dels cens que l'emperador August demanava de censar tots els béns i de recaudar tots els impostos. Estan, fixa't, en aquesta casa fent cua per pagar tots els tributs i llavors per qui despistats, com quan un arriba a un lloc que no sap on està,
sí,
apareixen amb un burret Josep, Maria i el nen, camí de Belén.
Costa identificar-los, per molt, això, perquè molt. Hi ha una mica de caos, tal com bé dius.
Hi ha moltíssima gent, és una multitud, i llavors aquí apareixen completament perduts en aquest, arriben a Betlem en el moment del cens. Això, clar, entra molt amb la clar, cada país té la seva manera de representar l'art. Llavors a Holanda els hi agradava moltíssim aquestes coses així com anecdòtiques. Això un italià mai t'hagués representat una història sagrada d'aquesta forma.
Hauria estat més rigorós.
A l'Holanda, clar, hagués estat iconogràficament més formal, no? Com sí. Giotto hem vist o sí, altres. Sí. Aquí no. Aquí el que els agrada representar el món, diguéssim, exterior i una mica, doncs, anecdòtic, costumista holandès, i llavors incorporen la història sagrada. Com saps, això ho fan molt els holandesos. I a mi m'agrada molt aquesta manera.
Està bé, trencar les cotilles,
sí,
no?
Sí, no, és una forma especial perquè també entri, doncs, l'espectador d'una forma més amable amb una història
sí.
sagrada.
Sí,
perquè
sí.
Aquí, perquè sabem que estan Jesús i que porten el nen, els seus pares, en aquest desconcert de ciutat, però si no...
Podria colar podria com una altra,
una altra
escena.
Cosa, no?
Sí, sí.
Llavors això trobo que la fa molt, molt interessant.
Peter Bruegel, Cens a Betlem, de l'any 1566. Aquests holandesos que fan el que volen sí. i introdueixen la tradició cristiana com els dona la gana. També està bé això.
I
acabem amb l'última obra del museu, Som a Betlem, a Palestina.
El desembre de flors coronat, tot el món et mira, quan en un jardí...
Va, que demà és Nadal i l'última obra d'aquest Museu Imaginari a Betlem és un paisatge, i hem d'entendre, perquè estem a Betlem, que això és Betlem.
És un paisatge a Betlem pintat per un artista que a mi m'encanta,
sí?
que es diu Edward Lear.
Edward Lear,
que va néixer a Holloway el 1812 i va morir a San Remo el 1888. Aquest va ser un gran il·lustrador, poeta i també pintor, que va començar fent uns dibuixos d'anatomies pels metges, després va començar a dibuixar lloros, té un llibre molt bonic de lloros, de tipus animalístic, i després un dia va decidir que tot allò estava molt bé, però que ell feia un canvi a la seva vida i es va convertir en un viatger. I va estar viatjant per tot arreu d'Europa, de Terra Santa, de la Índia, i va anar també a Betlem, i va fer aquesta vista estupenda el 1861. I és un pintor que vaig descobrir aquí a Barcelona.
Com?
Té una història molt maca. Va sortir en una subhasta un quadre d'ell, preciós, que era de Taormina.
Un dia t'acompanyaré en una subhasta, si m'ho permets.
Quan vulguis.
Perquè...
M'encantarà, perquè hi ha coses molt boniques a les subhastes. Va sortir aquest quadre, que jo no coneixia, una vista de Taormina. Era un oli, no un dibuix.
Sí?
Espectacular.
A Sicília.
I em vaig enamorar i vaig dir, jo la compro. I va sortir... I sortia amb un preu molt petit, com 300 euros o així. I va arribar a 50.000 euros. Que clar, no el vaig poder comprar. I llavors vaig començar a investigar sobre aquest home. I totes les vegades, ara, clar, el segueixo molt, tots els dibuixos, les pintures, tot el que va fent, m'agrada molt. I m'agrada molt els seus petits poemes, que es deien limericks, que eren poemes breus humorístics de 5 línies.
Ah, sí?
Sí.
Per tant,
si tenim temps, te n'he portat un.
Va, sí.
Mira, te'l diré en anglès, eh?
Val.
Diu, there was an old man of Moldavia who had the most curious behavior. For while he was able... He slept on a table, that funny old man of Moldavia.
Molt bé les com es diu això, les entonacions al final.
Has vist?
I la rima, no?
Has vist quina rima?
Una cosa bastant...
És boníssim.
Simple, eh?
És 5 línies, molt ben rimadetes, però escolta, el trobo fantàstic, aquest tio. L'haurien de traduir.
I a banda de pintar, fa això...
Sí, ell té aquest llibre, que és un llibre preciós.
Només un llibre o més d'un llibre?
No, es diu A Book of No Sense.
Sí?
O sigui, el
llibre, sense sentit.
Sense sentit.
Sí.
I llavors tots són petits limericks d'aquests. És a dir, que és fascinant. Fixa't, un viatger un il·lustrador de cossos humans i de lloros, i un home que fa aquests poemes. Quina pena no haver-lo conegut.
A nivell pictòric, per això, només es va centrar en paisatges?
Sí, ell li agradava fer vistes topogràfiques. Tant és així que va ser el professor de la reina Victòria, que no és poca cosa. O sigui, quan la reina Victòria va dir jo vull fer vistes topogràfiques, va convidar Buckingham Palace a
Edward Lear. Va trucar al senyor Lear i va dir, escolti...
És que jo sóc molt britànic.
No, ja...
M'agrada molt.
Ja se't veu que ets britànic.
No, però m'agrada molt aquesta cosa que tenen els anglesos. És preciosa, saps? Que la reina Victòria vulgui aprendre vistes topogràfiques com ara fa el Prince Charles.
I a més aquesta cosa formal, eh?
Sí.
Truqui al senyor Lear, sí, que vull que m'ensenyi.
Que és l'amo d'això, eh? El que sap d'això i li ensenyarà. És fantàstic, és fantàstic. I llavors doncs li va explicar com es feien. Clar, m'imagino que no va aconseguir el nivell d'ell, perquè ell és molt bo. Fixa't que és acurada aquesta vista. Es veu Betlem al fons.
I el color de la terra,
és
que allà al Pròxim Orient hi ha aquesta terra...
Tu coneixes això,
sí,
eh?
Sí, i aquesta terra...
Groguenca, no?
Sí, que caracteritza pràcticament totes les ciutats i pobles d'allà.
Ara quina pena que un lloc amb tanta poesia i tan bonic
hi hagi aquest
conflicte. Avui, el món com gira, a vegades
és molt
malament.
És molt trist. Sí. Allà és molt trist.
M'imagino.
Realment. Bé, doncs, hem obert aquest museu imaginari a Betlem. Demà és Nadal. Molt bones festes, Artur.
Igualment.
I ens retrobem, la setmana que ve.
D'aquí dos dies.
El suplement.